Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diuen que ja no som tan feliços, almenys no com fa uns anys si ens atenim a l'Índex Mundial de la Felicitat publicat fa uns dies. Hem caigut al lloc 32 de la llista. Aquest tipus de rànquing serveix per a més aviat poc, excepte per al titular, que funciona molt bé quan volem dir que estem millor o pitjor que abans. La felicitat és una cosa tan difícil de mesurar i tan subjectiva que estar al capdavant dels països més feliços o en la cua depèn de la percepció de cadascun. Aquest rànquing en concret mesura factors tan tangibles com les ajudes socials, els ingressos, la salut, l'absència o no de corrupció, la llibertat dels ciutadans i un llarg etcètera. En fi, valors que en alguns casos són perfectament mesurables, quantificables i en uns altres són molt més relatius. Perquè per cadascun la felicitat és sinònim de coses completament diferents i ser feliç, completament feliç, és difícil d'afirmar. Som puntualment feliços, depenent de les circumstàncies i aspiracions de cadascun en un moment molt concret de les nostres vides. El que fa 10 anys ens feia immensa felicitat o immensament feliços, ara potser ja no. El que abans ens podia semblar avorrit, simple, sense cap mena d'atractiu, ara ens pot semblar el millor pla del món. Quan la vida t'ha donat pals, aprecies el senzill. Quan et falten els que vas estimar, aprecies estar amb els teus. En fi, que la felicitat és capritxosa i difícil d'atrapar. Una tarda tranquil·la, un bon llibre, bona música i companyia és, per mi, sinònim de felicitat. Quan ets més jove, no aprecies el tresor que suposa tenir salut i que els teus estiguin bé. Ho dones per fet quan en realitat és tot un privilegi. Ara que ja ho saps, tenir salut és felicitat en estat pur. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Set de la tarda, 2 minuts, i vendres, petits ruixats a tot insuficients en un dia que serà molt càlid. Matinada serena, amb pocs núvols demà. Els núvols més importants se situaran a la costa a primera hora del matí. Ara bé, el temps canviarà una mica amb l'arribada d'un sistema frontal molt desgastat que travessarà Catalunya d'oest a est. Un sistema frontal que farà que durant la tarda de demà divendres creixin nuvolades al Pirineu, amb ruixats que localment podrien arribar a la Garrotxa o a alguns punts del Prepirineu. En tots els casos, les quantitats recollides seran minces. L'ambient, per cert, serà molt càlid. L'ambient càlid persistirà un dia més amb màximes que s'enfilaran de nou entre els 26 i els 28 graus a ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre i al prelitoral.
Vinco.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
Doncs anem directament a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Marta Carbó. Bona tarda.
Bona tarda, ens comencem situant a la C-17. S'acaba de retirar un camió que havia avariat a la Parets de Vallès en sentit nord, en sentit Vic, on encara queden 3 notes de retencions i efecte de retruc, també. L'autopista AP7 en el tram de Mollet s'interessa amb aquesta C-17. D'entrada, Barcelona, cues més o menys habituals, tant a les 33 com a les 58 cap al nus de la Trinitat. I a l'altre extrem, destacar un accident a la C-32 a Viladecans. Hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona i 2 quilòmetres de cua des de Gavà. A les rondes veiem cues també habituals en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i fins a Sarrià, i a la ronda litoral, a la zona portuària i fins al Boat. De moment, això és tot. Des del Secretari de Trànsit, molt bona tarda.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con Vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, Vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en Vinco.net. Vinco.net. Y libérate de las multas.
Avui a la cadena COPE ens estem preguntant si amb els anys ha millorat la convivència entre ciclistes i conductors, i és que el ciclisme s'ha convertit en els darrers anys en un mitjà de transport més a les ciutats i també en l'esport preferit per milers de catalans que cada dia i sobretot el cap de setmana omplen carreteres, carrers i camins de tot Catalunya. Però la part negativa també hi és en el món de les bicicletes i els ciclistes. 117 ciclistes morts en els darrers 15 anys i 842 greus en accidents en vies interurbanes. En parlem de tot plegat d'aquí un moment amb en Sergi Tor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Aún no tienes plan para Semana Santa? Eurostars Hotel Company tiene la solución. Elige uno de sus cerca de 250 hoteles en 18 países de todo el mundo. Visitas culturales, gastronomía, museos, relax y los mejores planes en cada destino. Reserva ahora en eurostarshotelcompany.com y vive las vacaciones que te mereces. ¡Te esperamos!
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com. Con Área Jurídica
Global. Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin sabiduría.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra ens estem preguntant si amb els anys han millorat la convivència entre ciclistes i conductors. I és que el ciclisme s'ha convertit els darrers anys en un mitjà de transport més a les ciutats i també en l'esport preferit per milers de catalans que cada dia i sobretot cada cap de setmana omplen carreteres, carrers i camins arreu de Catalunya. De fet, el número de catalans que practiquen habitualment ciclisme s'ha duplicat en els darrers anys. Avui en parlem amb en Sergi Tor. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
L'altra part de la notícia és que 117 ciclistes morts en els darrers 15 anys i 842 greus en accidents en vies interurbanes. Què està passant, Sergi? Quins canvis caldria fer perquè això no passés?
Sí, són dades preocupants que mereixen, en aquest cas, que hi hagi una actuació per part del Servei Català de Trànsit per augmentar el que ve a la fila, que és la prevenció i una major seguretat als milers i milers de catalans que surten especialment al cap de setmana a la carretera per disfrutar d'una estona d'aquest esport tan bonic com és el ciclisme i que augmenta a partir d'ara amb la millora del temps. Arribem ja a la primavera i a l'estiu i, per tant, s'augmenten les sortides de cap de setmana. Mira, darrere en COPE Catalunya i Andorra han parlat amb el Ricard, que és un ciclista de Girona, que des de la seva adolescència ja va en bicicleta al seu lloc de treball. Porta molts anys diàriament anant en bicicleta, les ha vist de tots els colors i ens ha parlat, doncs, de situacions difícils que ha viscut, fins i tot en oportunitats amb col·lisions.
Claxons, sols o simplement peticions que en principi volen ser amables de aparta't, posa't a la dreta que he de passar, com si jo no fos un vehicle, i t'aparta creient-se que té dret a fer-ho i que jo tinc obligació d'anar per la dreta. Llavors no parlem d'accidents, són atropellaments. Fa angúnia pensar-ho i dir-ho. A la mínima que et gires i dius, ei, no em pitis més, deixa'm continuar pedalant, la frase és, aparta el t'atropella. I el gent que t'acaba atropellant. I t'aixafa la roda o et tira per terra, però així, com suaument, però jo ho he fet.
Clar, a banda d'aquestes xifres dels últims 15 anys, recordem que l'any passat, l'any 22, van morir 8 ciclistes i 57 van resultar ferits de gravetat. A l'informatiu migdia de COPE Catalunya hi ha hagut el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, el qual ens ha presentat una sèrie de mesures preventives per la carretera i també ens ha parlat de les mesures concretes. És a dir, què han de fer els conductors quan veiem a dos o tres ciclistes a la via i els volem avançar? I després també li han preguntat a què han de fer els ciclistes per a circular correctament.
Deixar un metre i mig de distància i per assegurar-ho, sempre, per no tenir dubtes, és passar al cantó contrari, al sentit contrari, i avançar aquests ciclistes sempre amb prudència i a una velocitat adequada. Sí, aquesta maniobra es pot fer, encara que la línia sigui contínua.
I la contrària, i la contrària, com també s'han de comportar els ciclistes quan van per les carreteres?
Els ciclistes saben que, en tot cas, no han d'entorpir la circulació de la resta de vehicles. I han de circular doncs, d'una forma determinada, sempre que sigui possible, molt enganxats al voral. I també saben que en les autovies i autopistes, doncs, en alguns casos, les autovies i autopistes no podran circular o hauran de circular per aquests vorals adequats.
Són mesures que han d'utilitzar tant els conductors de vehicles com també els ciclistes per una bona convivència que majoritàriament hi és, però evidentment el risc és molt elevat quan hi ha qualsevol impacte perquè evidentment el ciclista és un col·lectiu vulnerable a les carreteres. Al cap i a la fi, Montse, el que hem de posar són els ciclistes en el centre. Hi haurà milers i milers aquest cap de setmana a les nostres carreteres i evidentment mai volem informar de cap accident.
Avui parlem amb la Marta Gassar, portaveu del Bicicleta Club de Catalunya. Bona tarda, Marta, i estem parlant de xifres dramàtiques i que, malauradament, continuen en augment. Què està passant?
Bé, el que no estem fent bé és tenir una infraestructura segura en bicicleta i també falta molta pedagogia, falta molt de respecte cap als integrants més febles de la mobilitat.
Tot i que ara sembla, Marta, que les carreteres hi ha més tranquil·litat, les estadístiques diuen que hi ha més accidents, però per sort menys ciclistes morts.
Bé, a poc a poc es va prenent consciència de que la bicicleta és un usuari més de la carretera i hi ha moments, hi ha èpoques, hi ha hagut casos en què semblava que els ciclistes fossin com, no sé, algú que anava per la carretera perquè no tenia una altra cosa a fer. Uh-huh. I no és així. Nosaltres, des del BAC, som ciclistes urbans, així que no som ciclistes esportius, no tenim molts socis que facin ciclisme a carretera els caps de setmana com a esport, però alguns sí, però sí que tenim usuaris i representem usuaris que fan servir les carreteres, les vies interurbanes, com a mitjà per desplaçar-se al seu lloc de treball, cap a casa, lloc de cures, perquè fins ara el que és la mobilitat ciclista dins les ciutats, urbana, sí que fa temps que es tracta. No és que sigui perfecta, però sí que hi ha infraestructura que intentem, nosaltres des del BAC, intentem que sigui segura, intentem que siguin carrils bicisagregats, amb certes mesures de seguretat, ben indicats, intentem que hi hagi un respecte. Però quan sortim dels nuclis, de les poblacions, el que són les connexions interurbanes, aquí hi ha molt poca feina feta. Hi ha molt poques connexions interurbanes segures i ben sinalitzades, i al final els usuaris de la bicicleta el que han de fer és compartir carretera amb vehicles que van amb unes velocitats molt altes, que són màquines de ferro molt grans, per tant, qualsevol descuit doncs, és molt perillós, i sobretot que no hi ha cultura del respecte. En altres països és molt habitual veure ciclistes circulant per la carretera com a mitjà de transport. Aquí no hi ha aquesta cultura i encara resultem una mica com estranys i sembla que no tinguem el nostre lloc i falta molt de respecte. Sobretot falta molt de respecte.
Què és el que no sabem els automobilistes respecte al que s'ha de fer quan ens trobem una bicicleta a una carretera, a un carrer? Quina prioritat hem de donar? Quines distàncies hem de guardar?
Un automòbil o una motocicleta, qualsevol vehicle a motor, quan avança un ciclista, ha de respectar mínim un metre i mig d'aquest ciclista. Això vol dir que la majoria de vies vol dir envair el carril del costat per poder-lo avançar. En casos en què les vies tenen més d'un carril per sentit, això normalment no acostuma a ser un problema. I jo, quan he circulat, la veritat, he vist i veig que molts conductors respecten aquestes distàncies. Quan això és un problema és en vies estretes o vies en què només hi ha un carril per sentit. En què, en aquest cas, la velocitat dels vehicles a motor doncs, bueno, els fa a fer avançaments posant en perill els ciclistes. Si no respecta aquesta distància de seguretat, una bicicleta, que és un vehicle que es mou cap als costats quan avança, doncs pot ser que el vehicle, en avançar-lo, ensopegui amb ell. o pot ser que simplement la mateixa velocitat d'avançar-lo faci que caigui el ciclista. Llavors, el que cal sempre és respectar que el ciclista en vies interurbanes, en carreteres normals, té la mateixa, el mateix dret a circular per la via que un altre cotxe, un altre vehicle. Per tant, el que cal és respectar-lo, respectar sempre el més feble. Això també passa amb les motos. O sigui, hi ha molts motoristes que es queixen de que els vehicles no els respecten. Vull dir, al final, sempre el més feble s'ha de respectar. S'ha de respectar la seva velocitat. Si la velocitat és baixa, doncs t'has d'adaptar a la seva velocitat. Les velocitats que estan indicades a les vies són velocitats màximes. No estem parlant de vies ràpides. Un ciclista no pot entrar a una autopista ni a una autovia. Però les altres vies, les velocitats indicades sempre són velocitats màximes. Si un ciclista va a 10, cal respectar aquesta velocitat. I en el moment d'avançar-lo, respectar el metre i mig de distància. Si això es fa i es respecten les interseccions i els avançaments, tots en sortirem guanyant.
Marta, donar prioritat en algunes vies secundàries als caps de setmana als ciclistes, què li sembla?
És una mesura molt interessant, sobretot per als ciclistes de lleure i pels ciclistes esportius. I en alguns casos s'han fet proves i demostra que dona aquesta seguretat i fins i tot fa de concentració. Potser hi ha ciclistes que en lloc d'anar per altres vies, que són més perilloses, i es dona prioritat a unes altres, es concentraran allà. Però igualment no és la solució global, perquè, com dic, també hi ha els ciclistes, les persones que han de fer servir la bici entre setmana per desplaçament. I és igual de vàlid fer servir la bicicleta que fer servir un altre vehicle.
Efectivament. A la carretera sempre el casc és obligatori, però a la ciutat cal, Marta, dur aquest casc?
No, a la ciutat ni és obligatori ni està demostrat que el casc protegeixi, perquè en general també és un tema de velocitat. En carretera és obligatori i les velocitats tant dels ciclistes com dels vehicles són més elevades. I normalment és veritat que les ensopegades, els accidents dels ciclistes acostumen a ser per topar, perquè un altre vehicle motor ha topat amb ells. I, per tant, ensopeguen a una velocitat alta. En ciutat no acostumen a donar-se aquests accidents, sinó que els accidents molts són amb ciclista parat, amb un cotxe o una moto que no l'ha vist i que aleshores han ensopegat. Els accidents són molt diferents. I la velocitat que s'agafa en ciutat no fa que el casc sigui un requeriment imprescindible. És veritat que pels menors d'edat sí que és obligatori, i pels adults, doncs, aquí ja depèn de cada persona com se senti més segura. Òbviament, si caus, el casc, el cap te'l protegeix un casc. Així que nosaltres no direm que no es faci servir casc. Però no és obligatori i no, amb la majoria d'accidents que tenen lloc en ciutat, el casc no ha disminuït els efectes de l'accident.
Marta, vull aprofitar també per preguntar-li sobre el tema dels carrils bicis de la ciutat. Estan ben plantejats o no?
Ben plantejats, sí, des del moment en què el que volen és dotar d'una mobilitat, d'unes infraestructures segures per moure's per Barcelona. Compartir espai i calçada amb els altres vehicles fa que certs usuaris que no estan molt acostumats o que tenen determinades limitacions, i aquí incloem des de nens que han d'anar acompanyats fins a persones més grans, fins a persones amb mobilitat reduïda, doncs aleshores els resulta més complicat i és dissuasori molt sovint. Per tant, el fet de plantejar carrils bici a ciutat és un encert, perquè assegura que la mobilitat ciclista pot arribar a molta més població. Després està el tema de com es planteja aquests carrils bici. Nosaltres el que defensem és que la pintura no és infraestructura. Vull dir que pintar un carrer, si no hi ha una separació física i una distància, doncs no acaba de donar seguretat, perquè acaba sent invadit per altres vehicles, tant per aparcar, per estacionar, per qualsevol cosa. Aleshores, nosaltres el que demanem sempre és carrils bici que estiguin segregats mínimament per un cordill de serveis, per unes pilones, per coses, per algun element de seguretat. I sobretot reclamem una amplada mínima, perquè si volem que per aquests carrils bici pugui circular, doncs, per exemple, una família, un adult amb canalla o una persona amb mobilitat que necessiti una bicicleta adaptada més ampla, doncs aleshores es requereix una certa amplada. O sigui, sí que notem mancances a l'hora d'implementar els carrils bici, que sempre sembla que es posin allà on no molesten, aprofitant l'amplada que s'obre. Les amplades recomanades doncs a vegades es fan estretes perquè aquí no em cabia això i aleshores el faig més estret. Llavors, nosaltres sempre estem contents quan hi ha un carril bici nou, però sempre creiem que encara no es prioritza suficient. Així com amb un carril on han de passar automòbils i autobusos, s'assegura una amplada perquè si no, no cap el cotxe i perquè puguin avançar si ha de passar una ambulància, amb les bicicletes encara no es té aquesta sensibilitat.
I a més, vosaltres heu de compartir carril també ara amb patinets, amb monopatins, amb d'altres sistemes de transport,
no? Tots els vehicles de mobilitat no és un problema per compartir quan hi ha un espai segregat. El problema és quan el carril bici, per exemple, és per vorera i s'ha de compartir espai amb vianants. Aleshores, és la bicicleta i aquests altres vehicles de mobilitat qui és un perill pels vianants. I aleshores crea situacions de conflicte que no són agradables per cap dels casos. Si tu vols anar en bicicleta, encara que puguis adaptar molt la teva velocitat, per tant es pot anar per carrils peatonals que són molt amples, però sempre has d'adaptar la teva velocitat. Però si en lloc de posar per un carril peatonal ample, el carril bici està per una vorera estreta i amb arbres, i on la gent ha de creuar-lo per anar a l'autobús o per anar a un altre lloc, aquí ni els vianants se senten segurs ni les bicicletes poden circular. Aleshores, nosaltres el que defensem sempre és que el carril bici ha d'anar per calçada, respectant l'espai dels vianants, i que, un altre cop, el més feble sempre ha de tenir més prioritat. El més feble és el peató, primer, i després passen els vehicles, com les bicicletes o els vehicles de mobilitat personal.
Doncs jo personalment aposto per la bicicleta. Marta, crec que és una forma de mobilitat meravellós, no contamina, cosa que ara estem molt amb el tema de la contaminació, és ràpid, és segur, entre cometes, sempre i quan la resta ens respecti i no ens vegin com uns que estem passejant per una ciutat o per una carretera sense ni mirar absolutament la nostra seguretat, que també som usuaris d'aquestes vies. Espero i desitjo que no hagin de parlar més de xifres dramàtiques d'aquestes, com dèiem a l'inici del programa, d'aquests darrers 15 anys, i tocarem fusta. Marta Casar, gràcies per haver estat amb nosaltres, portaveu del Bicicleta Club de Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili. Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Espanya lidera la taxa d'atur juvenil de tota la Unió Europea, superant el 29% de l'any passat. La primera conseqüència és fàcil d'imaginar. Molts dels joves que busquen feina assumeixen que haurien de marxar a l'estranger. Doncs precisament els joves catalans són els que estan més predisposats a canviar de país per trobar feina. És així, Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Sí, així ho recull un informe de Young Business Talent. Aquest informe constata que molts joves, quan acaben els seus estudis universitaris, doncs s'han d'enfrontar a l'odissea de trobar una feina, i això no sempre acaba amb èxit. Mario Martínez, que és el director d'aquest informe, reconeix que entre els estudiants, entre els joves, hi ha molt pessimisme. Gairebé la meitat creu que la situació no millorarà a curt termini.
Ese pessimisme, diciendo, lo tenemos muy complicado aquí, lo vamos a seguir teniendo muy complicado aquí. No hay nada que indique que van a mejorar las posibilidades de que los jóvenes encuentren empleo.
I quan els joves llencen la tovallola i prenen la decisió de marxar de Catalunya, d'Espanya, entre els països preferits hi ha els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya o Canadà. La majoria busca bons salaris i estabilitat, però els motius varien segons el sexe.
Chicos tienen como más intención en el aspecto económico. En cambio, las mujeres buscan más la estabilidad.
Està clar que pels joves és molt complicat accedir al mercat laboral i, sobretot, fer-ho en unes condicions que no siguin precàries. Aquest programa, el Young Business Talent, permet adquirir experiència a través d'un simulador empresarial, que és una forma de preparar-se mentre no es troba feina.
Exacte, i el Nil Beltrán és un dels joves que ha participat en aquest programa. Ell té 16 anys i és de Tarragona. Ha après en primera persona com és de difícil muntar una empresa. En el seu cas, ha simulat una empresa dedicada a la venda de llet i iogurt curs a Europa, i el Nil ens ha explicat com ha viscut aquesta experiència.
Hem après que gestionar una empresa no és fàcil, que no és només ficar els preus i es venen les coses així perquè sí, sinó que també hem de gestionar quin sou paguem als treballadors, on comprem el material, on decidim vendre, quins lineals posem, quins marges... Diré que el més complicat ha sigut la competència amb altres empreses, perquè havíem de tenir-les en compte doncs, per poder prendre les següents decisions.
I la pregunta del milió, si estaria disposat a marxar a treballar fora, a un altre país. De moment el Nil no s'ho planteja, però reconeix que és una bona opció perquè les condicions que es troben a fora acostumen a ser millors.
Jo de moment no m'ho plantejo, però simplement perquè tinc la vida aquí. Tipo, treballo aquí com a entrenador, faig castells aquí, tinc els amics aquí... Però si una persona, per exemple, no té totes aquestes activitats, doncs jo crec que pot ser una bona sortida marxar a estudiar fora, perquè et cuiden millor, tens millors salaris, més oportunitats, etc.
Doncs de moment el Nil no es planteja marxar, perquè però si ho hagués de fer, la seva opció diu que seria Alemanya, perquè allà té família i seria un bon lloc per començar.
La gran incògnita dels joves universitaris és el seu futur laboral. Per aquest motiu, molts d'ells marxen d'Espanya per anar d'altres països. És el cas de la Marta Bobby, graduada en Publicitat i Relacions Públiques. Ella va marxar a Austràlia amb la seva parella per trobar feina. I ara la tenim per telèfon per conèixer la seva experiència. Marta, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué envidia estar en Australia ahora mismo, ¿no?
Sí, porque mira, aquí es verano ahora.
¡Qué suerte! Oye, Marta, explícanos un poco. Yo decía que te fuiste a Australia después de estudiar aquí Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Qué te hizo irte a Australia?
Bueno, a ver, yo me gradué justo el año del COVID, entonces, pues, yo siempre he sido una persona que... he tenido como el objetivo muy claro de que me quería ir a vivir fuera y un poco pues lo que pasó no nos permitió, ¿no?, a viajar todo lo que queríamos y entonces, bueno, me tomé un par o tres de años y al final pues decidí venirme aquí porque, bueno, quería mejorar el inglés, tanto yo como mi pareja, uh-huh, y porque también es un país que económicamente pues está muy bien, uh-huh, y buscando pues otras oportunidades.
Antes de irte a Australia, trabajabas aquí para una marca, ¿no?, en Barcelona, con posibilidades de quedarte en esa empresa.
Sí, yo empecé en prácticas antes de incluso acabar la carrera y luego me quedé y, de hecho, estando allí cambié de puesto dos veces. Entonces, y este año tenía la oportunidad de volver a subir a otro puesto que me salió pues una oportunidad, pero bueno, tomé la decisión de irme porque pensé, pues no sé, 25 años no los voy a volver a tener nunca y creo que tengo muchas otras cosas que ver y al final siempre voy a poder volver a España y buscar algún otro tipo de trabajo, si lo que quiero aquí o en cualquier otro país no me sale, uh-huh, bien.
Marta, ¿fue fácil encontrar trabajo en Australia de publicidad?
Bueno, yo ahora mismo aquí estoy con una visa de estudiante, entonces no tengo derechos para poder trabajar 100%, 40 horas. Ahora mismo sí, porque hubo unas restricciones por COVID y lo han ampliado, pero a partir de julio se vuelve a las 20 horas. Entonces las empresas no están contratando, por así decirlo, en trabajos cualificados de oficina a estudiantes. Pero yo aquí trabajo como freelance para dos clientes, uh-huh, de lo mío, de publicidad y relaciones públicas, y luego aparte estoy trabajando en una marca multinacional de street style, en una tienda que es de Londres, pero tienen aquí sede, y estoy trabajando de visual merchandising.
Muy bien. ¿Te pidieron experiencia previa?
¿Para el trabajo que tengo aquí ahora?
Sí.
Sí, me pidieron experiencia previa, pero básicamente lo que buscan es gente pues que sepa desenvolverse, que tenga muchas ganas, tampoco es muy muy necesaria la experiencia, sí que un poquito de nivel de inglés, uh-huh, tienes que tener.
Marta, ¿el sueldo es el mismo que cobrarías en España haciendo el mismo trabajo? ¿Allí tienes problemas para llegar a final de mes o no?
No, o sea, es muy diferente. Aquí te estoy hablando que yo ahora mismo estoy en un trabajo, por así decirlo, no cualificado, quiero decir, es en una tienda, no necesitas tener, no te requiere ningún estudio concreto ni nada, ninguna titulación, y estoy cobrando más del doble de lo que cobrarías en España
en un puesto con una carrera siendo junior como yo era cuando estaba allí antes de irme. O sea, bueno, aquí se cobran unos $30 la hora en un puesto no cualificado.
¿La vida en Australia es más cara que en España?
Sí, obviamente es más cara, pero es mucho más proporcional. O sea, tú con lo que ahora mismo, por ejemplo, mi pareja no está trabajando, yo estoy trabajando aquí 38 horas en este, este trabajo, y aquí se cobra semanalmente. Bueno, los dos perfectamente podemos vivir con mi sueldo y nos sobra prácticamente la mitad de para poder ahorrar, ¿no?
Marta, en Australia me imagino que el inglés es súper importante. ¿Qué nivel tienes de inglés? Sé que tu pareja está aprovechando mientras no trabaja para mejorar en inglés, para optar a mejores ofertas laborales. ¿Cuál es tu nivel de inglés?
Bueno, yo no tengo nada certificado, pero tengo nivel advanced. Entonces mi objetivo aquí era como venirme y certificarlo, pero me di cuenta de que igual iba a perder muchísimas horas estudiando inglés y al final me he apuntado a un curso vocacional y me lo sacaré yo por mi cuenta el inglés. Pero sí, tengo un advance. Sí que es verdad que aquí la gente es muy maja, intenta entenderte, intenta ayudarte para que tú te puedas expresar y comunicarte con todo el mundo. Entonces, bueno, es preferible obviamente que te vengas con el mayor nivel posible, pero si no, es un sitio muy guay para poder aprender.
¿Y te has encontrado, Marta, con más jóvenes españoles que hayan decidido buscar fortuna en Australia, como tú?
Sí, la verdad es que ahora justamente este año se ha puesto esto como mucho de moda. Hay bastante gente española. Yo ahora mismo estoy en Gold Coast, que es una ciudad de Queensland, pero sí que sé que hay también mucha gente en Melbourne, en Sydney, entonces hay mucha gente española y sobre todo también mucha gente latina, o sea, que gente de habla hispana y por todos lados.
Sí. Te dijeran, Marta, te cambio el trabajo que tienes en Australia por el mismo en España, ¿te vendrías o no?
Depende, ¿por el mismo sueldo?
Uno de los motivos, imagino, que es el económico, ¿no? El que uno hace, aparte de la experiencia, claro, de que eres joven y que está muy bien conocer otros países, la parte económica pesa mucho, ¿no?
Claro, y también los horarios, porque aquí, por ejemplo, cuando trabajas en tienda, las tiendas cierran a 6 de la tarde. En España, por ejemplo, cierran a las 9, 9:30. Aquí todo te lo pagan extra, los domingos, los sábados, o sea, no se dejan nada. Todo lo que tú trabajas es como muy meritocrático. Entonces, no sientes como que estás tan explotado, por así decirlo, a merced del trabajo en cuanto a horarios también. Pero claro que lo económico pues pesa mucho.
Vamos, que la conciliación familiar es maravillosa. Puedes disfrutar de tu familia, de tu pareja, de hijos en el caso de que los tuvieras y estar trabajando.
Sí, sí, la verdad es que es un país que está muy bien hecho para poder tener una familia aquí, porque ya te digo, hasta los trabajos no cualificados, te lo digo entre comillas porque tampoco es que no tengan que no sean de calidad, pero tienen un horario que es como en España el de oficina, o sea, entras a las 9 y sales a las 6, eso no se ve allí en una tienda.
Oye, nos das mucha envidia, Marta. Envíanos una foto y al menos cuando tengamos ganas de viajar a Australia lo haremos de manera virtual con tu fotografía. Decirte que estamos muy contentos de que Marta te hayas marchado de España para buscarte la vida, buscando un buen trabajo donde estés bien remunerada y sobre todo que haya una buena conciliación familiar y que puedas disfrutar de la vida, porque hay que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, tengo que decir que en algún momento, a lo mejor lejano, volveré a España, porque amo España y también tenemos cosas que nadie más tiene.
Desde luego.
En el mundo.
Por ejemplo, el jamón.
Por ejemplo, que está muy caro aquí.
Marta, Bobby, ha sido un placer conocerte. Muchísima suerte, gracias por estar con nosotros y ojalá te vaya súper bien, al igual que otros muchos oyentes que posiblemente también nos estén escuchando desde cualquier otro país y han decidido, siendo jóvenes, coger la maleta y marcharse a otro lugar a buscar fortuna. Marta, muchas gracias y saludos también a tu pareja, que sé que está ahí contigo.
Muchas gracias a vosotros, que vaya genial, un besazo.
Gracias, chao. Ay, quien estuviera ahora en Australia, ¿no? Bueno, pues estamos aquí y tenemos un mensaje de la Mutua. ¿Se te ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida y tu seguro no te da soluciones? Pues mira, es para decirle un par de cositas. La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte un servicio de reparación de electrodomésticos, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Llámales al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando 2, el segundo pack te sale a solo 2,76 euros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Les 7 de la tarda, 35 minuts, arriba a l'última hora informativa, més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs mira, comencem explicant que un jutjat de Barcelona ha citat com a investigat a l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, pel retard, recordem, en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils. El jutge veu indicis de que va participar en la presa d'aquesta decisió. Argimon, en aquell moment, era el secretari de Salut Pública i Alba Vergés era la consellera, però en el cas de Vergés no se l'ha citat com a testimoni. Els sindicats policials creuen que aquesta citació confirma la injustícia, la discriminació que van patir milers d'agents a Catalunya. Inspecció de Treball ha sancionat a Ryanair per haver contractat de forma irregular durant l'estiu de l'any passat a 16 treballadors a l'aeroport de Reus. La companyia podria arribar a pagar una multa de 160.000 euros. Els sindicats alerten que la situació es podria tornar a repetir aquest estiu perquè Ryanair té previst contractar 11 treballadors en la mateixa condició d'eventuals en lloc de fixos discontinus, com diu la llei. I una cosa més, el Servei Català del Trànsit ha anunciat aquesta tarda una vintena de mesures per reduir la sinistralitat a la P7 després de l'augment del trànsit en aquesta via ha pujat un 26% amb l'alliberament dels peatges. Les noves mesures que s'implementaran en els propers 2 anys impliquen més radars, velocitat variable en alguns trams i vigilància amb drons.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
I ara l'última hora esportiva, la més propera amb els companys d'Esports COPE, amb la veu del company José Luis Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
I el titular del dia podria ser un d'ells, la UEFA pren cartes en el cas Negreira.
Sí, perquè l'organisme rector del futbol europeu ha anunciat que emprèn una investigació al Barça al voltant del cas Negreira. Fonts blaugranes, consultades per Esports COPE, han confirmat la designació de 2 investigadors, un que ja va investigar el Barça al voltant de la Superliga i un altre. Amb tot, la reacció al club és de tranquil·litat. Aportarem els documents que ens demanin. Cal recordar que la UEFA sí podria sancionar el Barça esportivament amb exclusió de competicions europees. També en clau Barça i en paral·lel, Bojan Krkić anuncia la seva retirada del món del futbol als 32 anys d'edat. En bàsquet, arrenca a Atenes. El partit de la fase regular de l'Euroliga entre el Panathinaikos i el Barça, si guanya el Barça, serà matemàticament equip de playoff, mentre que la Volta a Catalunya, quarta etapa, arribada a Sabadell, victòria de l'Australia. Caden Groups, Primo Roglic manté el jersei de líder.
Més informació, Esports COPE, senyor Gil, gràcies.
Fins demà, bona tarda.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
D'aquí uns moments us parlarem a la Linterna COPE Catalunya i Andorra del que pensa l'Associació de Consumidors Facua, que denuncia l'encariment dels aliments bàsics. Ens ho explicarà d'aquí un moment, com dèiem, en Rubén Sánchez, el secretari general de Facua.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Javier López, buenas tardes. Arianda López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Ellos son abogados de Área Jurídica Global. Ya hay muchos oyentes de Cadena COPE que os conocen y que además han tenido la oportunidad de ir con vosotros de la mano para que les solucionaréis esos problemas, por ejemplo, en que sus empresas han quebrado debido a todo el panorama que llevamos arrastrando desde hace ya algunos años. Javier, si hablamos de quiebras de empresas, ¿vosotros estáis ahí para ayudar a esas personas que tienen ese gran problema?
Naturalmente, empresas y autónomos, teniendo en cuenta que hay, vamos, genéricamente hablando, dos tipos de empresas que nos pueden llamar. Aquellas que tienen un problema puntual de tesorería y tenemos que reestructurar esa deuda, y aquellos que ya ven que por mucho que se reestructure no hay ninguna posibilidad, que sería un concurso de acreedores o un preconcurso. Cualquier empresa o autónomo que vea que no va a poder hacer frente a sus compromisos de pago en breve, tiene que ponerse en manos de un profesional, no pensar que llamar al abogado es cuando estoy muerto, cuando ya tengo que cerrar la empresa obligatoriamente. Hay muchas posibilidades, y más con la nueva ley, de ver esas alertas tempranas y poder reestructurar la deuda hablando con proveedores, con bancos. Nos cuidamos de todo, somos un equipo multidisciplinar de abogados y financieros y nos cuidamos absolutamente de todo. Cuando veas que ya tu economía va justita, ponte en manos de profesionales, y no solamente cuando al final ya puedes hacer poco o nada.
De hecho, el tiempo es súper importante. Si acudes al principio, no es que solo haya una solución, sino que vamos a encontrar múltiples de ellas y te podemos llevar por varios caminos, ¿no? En cambio, si vienes al final, siempre hay una solución para todo. Al menos ese es el lema,
sí,
del despacho.
Igual el final es el concurso, todo, cierre de la empresa, y si hubiera venido tres meses antes, hubiéramos dado una continuidad de empresa.
Efectivamente.
Claro, por eso digo que deudas, problemas, líos, oye, pues
cuanto antes mejor.
Cuanto antes hables con un profesional y luego decides qué es lo que puedes hacer.
Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, estamos hablando también de trabajadores que dentro de esa empresa que también quedarán en el paro, ¿no? O claro, sin,
sí,
trabajo.
Sí. Bueno,
y el patrimonio del empresario, los avalistas del empresario, claro, es un lío. Por eso hay tanta responsabilidad para ser empresario, que el empresario a la más mínima que se ponga en manos de profesionales. Es como ir al médico. No vayas cuando ya te dicen que tienes un cáncer terminal.
Claro.
Ves cuando te duele un poco la cabeza, pues igual se puede arreglar mucho mejor.
Exacto. ¿Qué decías, Arianda? Perdona.
Creo que tristemente tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, cada vez más personas. Yo tengo ahora, por ejemplo, un amigo que no ha cobrado hace dos meses su sueldo. Entonces, eso también, si no eres empresario pero trabajas en una empresa y ya ves que hay problemas de tesorería, ¿no? Podemos,
claro,
llamar, podemos hacer esta alerta temprana y ayudar no solo a ti mismo, sino también a todo el conjunto a poder salvarse, y si más no, pues a tener una...
Un trabajador puede instar un concurso de acreedores a la empresa que no le paga.
Cualquier proveedor
y forzar,
también.
Y cualquier proveedor, y forzar que le paguen.
Claro,
o sea,
sí,
no es solamente el empresario que tiene que llamarnos para reestructurar su empresa. Si te deben dinero, igual hay que instar un concurso a la parte contraria y tú tienes unos beneficios de cobro anticipado antes que otros.
Por haber sido el primero. Sí, sí. Te puedes poner en contacto también con nosotros y a partir de aquí, pues, te ayudamos a... Bueno, al final es ayudar a todo el mundo, porque si no está ya ahora, está ya en poco,
exacto,
tiempo.
Exacto. Habéis notado muchas empresas o muchos particulares, muchos autónomos que os llaman al 990-1716, repito, 990-1716, para que les asesoréis.
Sí, de hecho, bueno, dejo por aquí también un poco, nuestro horario es súper amplio, es de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo tanto, cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede llamar. Y la verdad es que hay mucha gente necesitada, pero te diré, creo que hace falta que la gente tenga un poco más de confianza y se atreva a buscar soluciones, porque al final, al ser un tema financiero, a veces puede dar algo de vergüenza, ¿no?
O miedo también, ¿no? Porque
desconocimiento hay,
sí,
mucho,
exacto,
exacto.
Muchísimo. Y vergüenza sobre todo porque cuando uno va a un sitio y dice, mire, es que estoy arruinado, claro, a nadie le gusta decir eso, ¿no? Pero...
Claro, pero quizás tiene que venir antes de que esté arruinado. Dice, oiga, que empiezo a ver que estoy facturando cuatro, pero cada vez me tardan más en pagar y los pagos son más cortos. Ostras, si me encuentro con un problema de liquidez, el banco no me renueva la póliza de crédito, hay un cliente que me ha dejado en fallido una factura importante, bien, pues en manos
me
de
profesionales. Me piden una balista cuando antes nunca antes,
claro,
lo habían hecho.
Quiero reestructurar,
claro,
la deuda y el banco me pide una balista y tengo que meter a mi señora o a mis suegros, y esas reestructuraciones se consiguen sin avales.
Eso se llama,
pero hablando entre profesionales, entre los abogados del banco,
es,
y los abogados nuestros.
Los que sabéis, bueno, los que quieran más información, tenéis la web areajuridicaglobal.com. Ahí podemos ver toda la información de todo lo que hacéis, porque hacéis muchísimas cosas. Podéis contactar con ellos a través del 990-1716, 990-1716, y podéis contactar con Arianda López o Javier López. Ellos son abogados, pero también hay muchos profesionales en área
casi
jurídica.
300
global.
Que...
O sea que depende de vosotros, fuera las vergüenzas, fuera los miedos, porque los recibos hay que pagarlos cada mes, hay que llenar la nevera y dormir tranquilo, que eso es muy importante. Ariadna y Javier, de Área Jurídica Global, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
990 17 16. L'Organització de Consumidors Facua denuncia que un de cada tres productes bàsics d'alimentació que es van beneficiar de la rebaixa de l'IVA han pujat de preu des que va entrar en vigor la mesura. És a dir, que són més cars ara que al desembre, malgrat el suposat estalvi en l'impost del valor afegit. On hi ha hagut més pujades de preu és en fruites i verdures, però també s'han detectat encariments en l'oli, la llet, els llegums. Facua ha analitzat els preus d'un més d'un miler de productes en 8 supermercats. I atenció, perquè l'entitat assegura que s'han detectat irregularitats en totes les cadenes. Rubén Sánchez, secretari general de Facua, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, no son buenas noticias. Vosotros habláis de fraude. ¿Qué está pasando después, además, de observar y analizar los precios de más de 1000 productos en 8 supermercados? ¿Habéis detectado irregularidades? ¿Qué pasa?
Parece que el hecho de que el gobierno no cumpla el cumplimiento de la ley, no cumpla el compromiso que planteó el propio gobierno, sobre todo desde el Ministerio de Agricultura, de realizar seguimientos de precios, eso está derivando en que las grandes superficies de distribución, que se saben no vigiladas, que saben que no se están realizando controles, pues han decidido subir precios en un tercio de los productos que deberían tenerlos congelados.
¿Vosotros aseguráis que los fabricantes o las empresas de distribución están manipulando precios para ganar más?
Están subiendo los precios y eso está prohibido. Y eso es la síntesis de lo que analizamos. En enero eran muy pocos precios, en febrero ya era un número bastante significativo, en marzo han aumentado hasta nada menos que un 30%, algo más de un 30%, hablamos de casi un tercio de los productos. Si está prohibido que suban de precio porque una ley dice que la repercusión de la bajada del IVA debe ser íntegra al consumidor y se debe mantener durante al menos 4 meses, si ocurre eso legalmente y por otro lado suben los precios, nosotros entendemos que están cometiendo una ilegalidad ante la que el gobierno, ante la que Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debería actuar, porque solo hay una fórmula por la que se pueden subir legalmente los precios, y es que se haya producido un incremento de costes. No que alguien quiera ganar ahora algo más de dinero, de margen, porque crea que ganaba demasiado poco, sino porque se haya producido realmente un incremento en el coste del producto.
¿Y el gobierno por qué no hace nada?
Pues habrá que preguntarle al gobierno, sobre todo al Ministerio de Agricultura, que es el que se erigió como responsable del control de los precios, del cumplimiento de la norma. Hay que recordar que la ministra de Comercio, Reyes Maroto, a finales del año pasado dijo que su ministerio iba a crear un observatorio para controlar el cumplimiento de la rebaja del IVA, y al poco salió el Ministerio de Agricultura diciendo que no, que se iban a encargar ellos, porque ya tienen un propio observatorio de precios que se vigilan en origen, y bueno, que a partir de ahora se iban a vigilar también en destino, al menos los de los productos afectados por la rebaja del IVA. Han pasado ya más de 3 meses, o casi 3 meses, mejor dicho, y todavía no se ha hecho público ni un solo dato de esos supuestos estudios que está realizando el Ministerio de Agricultura, si es que de verdad los está realizando.
Vosotros habéis hecho, decía yo, habéis analizado los precios de más de 1000 productos en 8 supermercados y habéis llegado a la conclusión de que hay irregularidades en todas las cadenas.
Sí, hemos denunciado, de hecho, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a 8 cadenas, a 8 de las principales cadenas del país. Al ver ese nivel de precios que suben, hay cadenas donde han subido pues un 20% de sus productos, hay cadenas donde lo han hecho más del 40% de sus productos. De los productos me refiero afectados por la rebaja del IVA.
Podríamos hacer lo que hacen en Francia, ¿no? ¿No sería más fácil bajar el precio de los productos en general y no el tema del IVA?
Se podría hacer algo, más allá del populismo fiscal que supone bajar el IVA. Además, ten en cuenta que bajar el IVA no es gran cosa. O sea, a mí hay productos que me han subido de precio un 50%, un 70%, un 90% a lo largo del último año, y ahora de repente me dicen, oye, ese producto que ha subido un 80%, ahora le vamos a bajar 4 puntos, le vamos a bajar unos poquitos céntimos. Eso no es la solución al problema. Desde luego, a mí no me compensa en absoluto que me bajen el IVA un artículo que ahora cuesta el doble que el año pasado.
Sí.
Se podría hacer una política de intervención de precios, de aplicar la ley de comercio, a fin de cuentas. Hay que recordar que la ley de comercio del año 96 establece la potestad del gobierno para intervenir precios en productos básicos o en productos donde haya un ínfimo nivel de competencia.
Uh-huh. ¿Se está aprovechando lo que aquí se ha denominado la tormenta perfecta, guerra de Ucrania, subida de precios y demás, para también darle ahí a los elementos básicos?
Sí, se está aprovechando, sin duda. Es una coyuntura en la que era mucho más fácil colarle al consumidor subidas de precios cuando todos en el imaginario colectivo tenemos la idea de que todo tiene que subir porque nos lo dicen en la tele y en la radio, porque están subiendo los productos, las materias primas, el transporte, porque está subiendo la luz, porque está subiendo la gasolina, todo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania o por otros motivos externos. Todo eso implica que las cosas tienen que subir. Y la cuestión es que puede ser cierto que muchas de las cosas que compramos y contratamos tengan que subir, pero eso significa que tienen que subir cualquier porcentaje. O sea, ¿tenían que subir un 5%, un 10, un 100, un 1000? ¿Cuánto tenían que subir? Porque el concepto las cosas tienen que subir porque se ha encarecido la producción no sirve para aplicar cualquier subida ni para continuar aplicándola a lo largo de todo el año y del año siguiente, como de hecho sigue ocurriendo ahora. Hay precios que subieron muchísimo y que hoy han vuelto a subir.
¿Estáis recibiendo quejas de usuarios, de consumidores en Facua, Rubén?
Bueno, estamos recibiendo la protesta de los consumidores diciéndonos que hay que hacer algo, que ya está bien, que esto es inaceptable, y nosotros desde luego somos una de las pocas organizaciones de consumidores en España que está reclamando medidas de intervencionismo en precios, es decir, que el gobierno tome medidas para recortar márgenes de beneficio a los que están ganando demasiado. Hay otras organizaciones que plantean la idea de que igual con bajar el IVA más alimentos es suficiente, pero nosotros creemos que lo del IVA es una auténtica pantomima, es puro, como decía, es una fórmula de jugar al espejismo, de jugar al populismo fiscal.
Uh-huh. ¿Esto, la previsión es que va a ir a peor, Rubén?
Bueno, a mejor no va. A mejor no va en absoluto, porque fíjate, hace unas cuantas semanas el ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo que los precios de los alimentos ya han tocado techo. Hace unas cuantas semanas los precios de los alimentos estaban menos caros que hoy. Han vuelto a subir en muchos casos. Por tanto, yo en Facua creemos que sería importante que Planas, que es el ministro que tiene la responsabilidad de controlar los precios, dejara ya la bola de cristal, dejara de hablar en nombre de las grandes superficies de distribución, dejara de hacer de portavoz de esas grandes superficies y empezar a trabajar para controlar los precios y aplicar la ley y que se sancione a quienes están saltando la norma, más allá de trabajar también para intervenir esos precios.
Luego dicen que hagamos una dieta sana y equilibrada, ¿no?
Sí.
¿Cómo vamos a hacerlo? Si no podemos comprar pescado, no podemos comprar aceite, verduras, está todo por las nubes. Y vamos, a un ciudadano o una señora o un señor que esté cobrando una pensión, ¿qué alimentación le vamos a poder dar?
O podemos comprar pescado, o hay ciertos perfiles de ciudadanos con bajo nivel adquisitivo que por supuesto que pueden comprar pescado, pero eso significa privarse de otras cosas que pueden resultar también importantes, o significa que pueden comer pescado de vez en cuando, pero no 2-3 veces en semana. La dieta mediterránea, la dieta más equilibrada, la dieta más sana, no la está favoreciendo precisamente esta coyuntura de su dieta mediterránea, la dieta más equilibrada, la dieta más sana, no la está favoreciendo precisamente esta coyuntura de subida de precios, y hay muchísimas familias que están empeorando su calidad en la alimentación.
Un auténtico fraude, como decías, la Organización de Consumidores Facua afirma que uno de cada tres productos a los cuales se le rebajó el IVA han subido de precio desde principios de año, y la cosa pues no pinta muy clara, la verdad. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias, y a continuar trabajando, que hay mucho por delante. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
L'aprovació de la llei de memòria democràtica del mes d'octubre ha portat amb si algunes polèmiques, com la de diversos pobles de Catalunya, als quals se'ls ha requerit un canvi de nom per a recuperar el que tenien, segons el Senat, abans de la dictadura franquista. Es va demanar a 4 municipis que deixessin enrere la toponímia oficial no normativa per ajustar-se a la llei de la memòria democràtica. I els afectats eren els pobles de l'Alt Empordà, Capmany i Lladó, i també el del Rialp, el Pallars Sobirà, a Lleida, que haurà d'adoptar el nom de Rialp amb B alta. Però els hi sembla bé als veïns i veïnes del poble aquesta decisió? La Mar Puerto ha parlat amb una botiguera. Mar, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Sí, la Ainhoa és una veïna de Rialp que té una botiga al poble i no entén que es vulgui fer aquest canvi, un canvi que està creant força polèmica perquè els alcaldes dels municipis tampoc no el veuen gens necessari.
Això, pensem que és com una llei que sempre té de la màniga i Rialp en té, que és com es diu ara, fa més anys que abans que de l'època franquista que ja es deia en té i de fet hi ha documents que així ho acrediten. Jo voldria que es consultés a la població, però estic convençuda que no sortiria. Amb la gent que he pogut parlar del poble, doncs ningú està d'acord. De fet, la conclusió final de tothom és quina poca feina per perdre el temps amb aquestes coses.
A més, assegura que hi ha moltes més coses i més importants a fer al poble que no pas aquest canvi de nom.
Ajudes de la Generalitat, del govern, accessos a les peces de Portainer, per exemple, que hi ha molt turisme i els accessos no estan com haurien d'estar, serveis, la carretera nacional, millores a la carretera nacional. Demanem també que es pugui fer un telecadira per pujar des del poble fins a pistes sense pujar per la carretera, vull dir, per demanar. I coses falten moltes al poble abans que fer un canvi de nom.
Veurem, Montse, doncs, si finalment hi ha votacions per aquest canvi de nom o si per contra es decideix que Rialp continuï sent en P o en B i l'hem de començar a escriure en B a partir d'ara.
La problemàtica està servida. Mar Puerto, gràcies. Bona tarda. I fins aquí ha arribat la Linterna COPE Catalunya i Andorra des de Barcelona. Demà tornarem amb més temes d'actualitat. Ja sabeu si teniu interès en tornar a recuperar alguna de les entrevistes, voleu tornar a escoltar el programa. Tenim la nostra plana web, cope.es, Barcelona o COPE Catalunya, i allà ens podeu buscar a la Linterna COPE i tindreu absolutament tot el que hem fet en aquest programa, en aquest dijous 23 de març. Demà tornarem, però ja sabeu que la programació continua, òbviament, 24/7, la COPE no para, i que ara arriba el company Ángel Expósito per fer un resum i moltes coses més del que ha passat en aquest dijous. Bueno, demà serà divendres. Quines ganes, de que arribi el cap de setmana. Per cert, diuen que el cap de setmana potser plou, només una mica, però el que està clar és que demà farà un bon temps com ha fet en el dia d'avui. Que acabeu de passar una bona tarda, escolteu sempre la cadena COPE per estar ben informats a través de les xarxes socials o de la plana web. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. I ara, todo oídos, para escuchar a Ángel Expósito. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.